Catalunya, sindicat majoritari en el sector, ha anunciat que es convoca vaga de facultatius del sector públic i concertat els dies 25 i 26 de gener. La promesa de prop de 1.000 milions d'euros en aquest àmbit anunciada pel govern no ha servit per calmar els ànims d'uns professionals que ja van lliurar, recordem, més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar millores. Alerten que les mobilitzacions podrien tenir continuïtat en cas que no millori la situació. I la CGT ha convocat avui vaga a Correus per exigir a l'empresa un increment salarial en el nou conveni. El sindicat denuncia que han perdut aproximadament un 20% de poder adquisitiu i demanen que s'inclogui una clàusula de revisió salarial vinculada a l'IPC i una jornada laboral de 35 hores setmanals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys com a presumpte autor de l'incendi en un habitatge a la plaça Major d'Artesa de Segre, a la Noguera. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades greus. S'investiga com a possible delicte de violència masclista. L'Ajuntament de Lleida vol diagonalitzar l'EIE 11. El consistori es fixa com a objectiu que el traçat d'aquesta carretera l'acabi integrant a la ciutat com el seu dia ho va fer en Passeig de Ronda. UAU Lleida Ràdio. Míriam García.
El regidor d'Urbanisme de la Paeria, Toni Postius, ha apuntat en una entrevista a UAU Lleida Ràdio que la construcció de zones residencials al seu entorn, així com els treballs urbanístics que s'hi han fet en els darrers anys i els equipaments comercials i de serveis, portaran la via a convertir-se en una artèria urbana.
La filosofia de la EIE 11 ha de ser una diagonalització de la mateixa, és a dir, és una via i, de fet, a la part, diguéssim, de l'Agustí Mestre, per exemple, cada vegada veurem que es va capilaritzant més. Al costat hi ha un centre sanitari que la Generalitat aixecarà per donar servei tota aquesta zona d'aquí, per tant diguéssim que cada vegada veurem com la EIE 11 passa de ser una carretera, no?, a ser un eix que vertebra la ciutat.
En aquest sentit, una de les zones que segons Postius es desencallaran aviat és la coneguda com àrea residencial estratègica, que inclou la zona que va de Fira de Lleida fins al barri de la Bordeta. El regidor explica que els propietaris dels terrenys s'han posat d'acord per fer habitatges en aquella zona.
I en Cultura, Tortosa acollirà el 10 de desembre el FestiPart, un esdeveniment que aplegarà diversos artistes del territori. L'objectiu és difondre el projecte que han engegat dos joves artistes ebrencs per ajudar a gestionar l'ansietat a través de diferents disciplines artístiques. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El tortosí Josep Lanau i l'ampostina Violeta Lleixà són els impulsors del projecte PART, que treballa per ajudar en l'autogestió de l'ansietat a través de les diferents disciplines artístiques. Per difondre aquest projecte s'organitza a Tortosa la primera edició del FestiPart, on hi participaran artistes del territori com el ballarí Roberto Olivan, la cantant Clàudia Chiva o el dibuixant Hernán Enac. S'impartiran els primers tallers del projecte, tal i com explica un dels seus impulsors, Josep Lanau.
Inclou moltes de les disciplines artístiques, totes les que han pogut, i de diferents maneres. Tenim pintura en directe, tenim dansa, tenim teatre, tenim música. També incloem tallers que promou el projecte PART sobre l'autogestió de l'ansietat, en aquest cas en la música, en la pintura, en el dibuix i en l'escriptura.
El FestiPart serà al Parc Municipal Teodor González de Tortosa i, a banda dels tallers, també hi haurà actuacions i estands d'artistes i artesans.
I en esports, el president del Barça, Joan Laporta, en algunes declaracions després d'un acte benèfic al club de golf de Sant Cugat del Vallès, ha catalogat com desproporcionada la sanció del davanter Robert Lewandowski al darrer partit de Lliga. A més, s'ha mostrat orgullós del paper dels internacionals del Barça al Mundial. I pel que fa al temps, poc a poc es desplacen els ruixats a l'est del país. Tot i així, es preveu tarda amb obertura de clarianes arreu del territori i el vent es reforçarà sobretot al terç sud i a cotes elevades del Pirineu. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns 28 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 28 de novembre, avui parlarem evidentment del Mundial Masculí de Futbol de Qatar i de l'empat entre Espanya i Alemanya ahir a un gol, però també de la competició de clubs. Repàs exhaustiu de la primera divisió femenina, amb victòria 1-6 del Barça contra el fins ara segon, l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. i derrota de Levante Les Planes 3-0 contra la Reial Societat de la catalana Natàlia Arroyo. Però també parlem de la primera, segona i tercera federació masculines i de les declaracions d'aquest mateix matí del president del Barça, Joan Laporta, des de Sant Cugat, des d'un torneig de golf solidari organitzat per Enric Massip, el també assessor del president blaugrana. Tot això i més a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola encarrila la classificació per als vuitens de final del Mundial masculí de Qatar, malgrat acabar empatant contra Alemanya.
El combinat estatal amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça es va avançar amb un gol de Morata amb assistència del lateral de l'Hospitalet, Jordi Alba. Però Alemanya, contra les cordes, va aconseguir empatar les acaballes. Espanya en té prou amb un empat en l'última jornada dijous contra el Japó per ser els vuitens. El blaugrana Gavi va acabar el partit amb molèsties i avui no ha participat en l'entrenament.
Veurem com evoluciona Gavi, un dels destacats també en el partit d'Espanya i Alemanya. De la jornada d'ahir també destaca la derrota de la Bèlgica del català Robert Martínez contra el Marroc.
La selecció belga va caure 0-2 contra els nord-africans. El jugador del Barça, cedit a Osasuna, Abde, no va jugar ni un minut. A falta dels partits d'avui, Països Baixos, amb els blaugranes Frenkie de Jong i Memphis Depay, tenen encara ara la classificació al grup A. El C, Polònia de Lewandowski, que va marcar dissabte el seu primer gol en un Mundial, lidera el grup, on també hi ha Argentina, i la França de Dembélé i Koundé, que ja estan classificada per vuitens, després de guanyar també a Dinamarca per 2-1. Amb els danesos va jugar el davanter de l'Espanyol, Martin Braithwaite, i va marcar el central del Barça, Andreas Christensen.
I avui, com dèiem, es tanca la segona jornada per a tots els grups. Fa una estona acabat el Camerún-Sèrbia, 3-3 final, amb un gol del migcampista nascut a Lleida, Milinkovic-Savic.
A les dues comença el Corea del Sud, Ghana, i a les 5 de la tarda el Brasil de Rafinha pot certificar la classificació contra Suïssa. Finalment, tancarà la jornada d'avui el Portugal-Uruguai, encara sense el blaugrana Araujo, disponible per als sud-americans.
I més enllà d'aquest Mundial, en la competició de clubs, encara en futbol, el Barça goleja l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i es destaca encara més com a líder de la Lliga EFA.
Les blaugranes van guanyar 1-6 al fins ara segon classificat i ja tenen 8 punts de marge sobre el segon classificat, que ara és el Real Madrid. Les blanques, això sí, encara tenen un partit pendent. El Levante Les Planes va caure 3-0 al camp de la Reial Societat que entrena la catalana Natàlia Arroyo.
Les de Sant Joan d'Espí que fa 7 partits que no guanyen i acumulen 5 derrotes consecutives a la Lliga encara tenen 3 punts de marge, això sí, sobre el descens. A la primera federació femenina, una categoria per sota, victòries importants d'Espanyol i AEM Lleida.
Les lleidatanes van superar 0-1 al camp del fins ara líder l'Eibar i se situen a la zona tranquil·la de la classificació amb 13 punts després de 10 jornades. Dos més té l'Espanyol, que va guanyar 3-4 al camp del Coel, Atlètic Club de Bilbao B. El Barça B, en canvi, va perdre 1-0 al camp d'Osasuna.
Un Osasuna que, ho explicàvem divendres, serà el rival del primer equip blaugrana dels vuitens de final de la Copa de la Reina, que jugarà a finals de gener. En categoria masculina, la primera federació, victòria del Nàstic, que el manté a la zona de play-off.
Els tarragonins van guanyar 2-3 al camp del Real Unión d'Irún i són quarts de 3 punts del líder, el Castellón. Per la seva banda, el Cornellà va acabar cedint un empat a 2 contra la Reial Societat B i es manté a mitja taula. Dissabte, el Barça Atlètic va perdre 1-2 contra el Numancia i el Sabadell, que voreja el descens, va empatar 0 contra la Sociedad Deportiva Logroñés.
A la segona federació, el Manresa ja és co-líder.
El conjunt del Bages va guanyar 0-2 al camp del Mallorca B i lidera la classificació amb els mateixos punts que la Penya Deportiva i el Terol. Quart és el València Mestalla, que dissabte va passar per sobre de l'Espanyol B, que es manté cinquè. Empat a un del Terrassa, al camp de l'Eivissa i Llespit i Usas, important victòries del Lleida Esportiu 0-4 al camp de l'Hèrcules i del Badalona Futur 3-2 contra el Formentera. I derrotes del Prat, 1-3 contra la Penya Deportiva i de l'Olot, que no aixeca cap i continua penúltim.
Al grup 5 de segona federació, en aquest cas encara, el Cerdanyola també va perdre ahir 0-1 contra l'Alcorcón B i continua en zona de descens. I finalment, una categoria per sota, a tercera federació, al grup 5, l'Europa s'endú al derbi en un nou Cerdanyà ple amb més de 3.300 espectadors.
El conjunt escapulat va superar 3-0 al Sant Andreu i amplia la distància al capdavant de la classificació, ara amb 5 punts més que l'equip quadribarrat. Tercer és ara el Peralada, que ahir va superar 0-1 a la Pobla de Mafumet, completen les places de play-off Muntanyesa, que va perdre 0-3 contra l'Hospi i Sant Cristóbal. A la part baixa continuen els Sants, Rapitenca i Vilassar.
Deixem el futbol, en bàsquet, Barça i Penya se situen en zona de play-off.
Els blaugranes són segons després de guanyar el Granada 100-82, mentre que la Penya es va imposar el Fuenlabrada 81-85 i és setena. En canvi, el Manresa va caure dissabte a la pista del Gran Canària 99-88 i el Girona a la del Baskonia 95-68. Tots dos equips comparteixen la plaça que marca el descens.
Això pel que fa a la Lliga Endesa masculina, a l'ACB, a la Lliga Endesa femenina, aquesta setmana encara no hi ha hagut jornada per l'aturada de seleccions. En handbol, el Barça torna a golejar a la Lliga Sobal.
Victòria per 25-43 a la pista del Cisne Pontevedra per mantenir-se líders invictes amb 4 punts de marge sobre el Granollers, que continua segon després de guanyar dissabte al Cangas.
En hoquei patins, el Finques Prats Lleida es va endur ahir el duel contra el Voltregà, que va retransmetre a la xarxa les televisions locals i a Xala de l'hoquei Lliga masculina.
Els Lleida tant s'allunyen de la zona perillosa després de guanyar 5-3 als osonencs. El Barça és el líder intractable de l'hoquei Lliga masculina amb 8 victòries en 8 partits. El Liceu és ara segon, el Calafell tercer i el Noia i l'Igualada quart i cinquè. A la part baixa es troben Girona, Arenys de Munt i Vilafranca, que encara no han puntuat. A l'hoquei Lliga femenina, en l'únic partit disputat ahir, Cerdanyola 0, Gijón 2, les asturianes miren de no perdre pistonada darrere dels dos co-líders, Palau i Vilassana, que van tornar a guanyar.
I un últim punt, en aquest cas en tenis taula, avui recupera un partit pendent al Reus Ganxets Miró a la Superdivisió femenina.
Les reusenques reben el Linares a partir de les 6 de la tarda en un enfrontament corresponent a la setena jornada.
Dilluns 28 de novembre comencem parlant de futbol. Aquest matí el president del Barça, Joan Laporta, ha participat en un torneig de golf solidari a Sant Cugat, organitzat per un dels seus principals assessors, Enric Massip, i Proam, la ONG en benefici de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron. Allà ha atès els mitjans de comunicació, entre ells els micròfons de Cugat Mèdia, i ha explicat, entre altres coses, que si no passa res, el Barça no es planteja fitxar aquest mes de gener al mercat d'hivern, tot i que per normativa fair play li seria més fàcil que el proper estiu.
Salvo que se produjeran circumstàncies sobrevenidas que tuviéramos que resolver, en principio no tenemos que hacer nada en enero porque ya trabajamos mucho en verano con las palancas y que nos llevó a hacer un equipo muy competitivo y de hecho pues estamos satisfechos como está yendo la temporada porque a pesar del resbalón en la Champions sí que la prioridad este año es la Liga y vamos en primer lugar y por lo tanto pues y además cada vez mejorando más y más el juego con jugadores, ya te digo, muy jóvenes que están destacando en la selección.
Sí que es cierto que si tuviéramos que fichar algo, quizás convendría hacerlo este invierno, pero la verdad es que tenemos un equipo muy competitivo.
Un Laporta que també ha dit la seva sobre com està veient el Mundial de Qatar, amb aquest Mundial masculí de futbol, i sobretot els jugadors blaugranes, en especial la selecció espanyola, on hi ha 8 futbolistes del Barça, que forma la columna vertebral de l'equip que ha confeccionat el seleccionador Luis Enrique.
És un orgullo para el Fútbol Club Barcelona ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo está jugando la selección, cómo la está haciendo jugar Luis Enrique, cómo lo lleva Luis Enrique asumiendo él toda la presión, que es una manera de descargar la presión a los jugadores, jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente y además pues jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo y da la casualidad que la mayoría son del Barça, ¿no?
Una selecció espanyola que té peu i mig als vuitens de final del Mundial, malgrat l'empat a un d'ahir contra Alemanya. El combinat estatal es va avançar amb un gol de Morata, assistit per un dels catalans i també jugadors del Barça, Jordi Alba, però després els alemanys van empatar, un resultat que deixa el grup amb Espanya líder amb 4 punts, Japó i Costa Rica amb 3 i Alemanya amb 1. En l'última jornada, Alemanya-Costa Rica i Espanya-Japó en una jornada unificada aquest dijous que ve, un partit que els de Luis Enrique els va l'empat, tot i que, segons el tècnic asturià, no té sentit sortir a especular.
Esta es una competición tan corta que pretender especular en algún partido no tiene ningún sentido, y más con la idea que tenemos nosotros de jugar. El Mundial aparece ya como la competición de todo o nada. Si ganas, o en nuestro caso, si empatamos, seguiremos adelante. Si perdemos, puede haber la posibilidad de irnos. Sí, es como octavos, cuartos, semifinal, la realidad llega ya. Nuestro objetivo es pasar como primeros de grupo y confirmar lo que hemos hecho hasta ahora.
Per cert, que avui no s'ha entrenat amb el grup Gavi, que va acabar el partit amb molèsties, el jugador del Barça, i encara pel que fa aquest Mundial de Qatar. Ara fa una estona ha acabat el Camerún-Sèrbia 3-3, partit boig, amb un gol inclòs del migcampista de la Lazio nascut a Lleida, que juga amb Sèrbia, Milinkovic-Savic, i en una estona comença el Corea del Sud, Ghana. A les 5, Brasil, amb Rafinha, pot encarrilar la classificació contra Suïssa, ara sí, i a les 8, Uruguai, encara sense Ronald Araujo, jugarà contra Portugal, Portugal. Avui, per tant, es completarà la segona jornada en tots els grups, que a falta d'aquests partits només està ja classificada França, l'única selecció que de moment ha sumat 2 victòries, 6 punts. També ho podrien fer avui, com dèiem, Brasil i Portugal. Pel que fa a les competicions de clubs, encara en futbol, el Barça va golejar l'Atlètic de Madrid ahir, fins ara segon classificat de la Lliga F, el Metropolitano, i s'allunya encara més al capdavant de la classificació. Les blaugranes van guanyar 1-6 i sumen ja 30 punts després de 10 victòries en 10 jornades. Ara el segon classificat és el Real Madrid amb 22 punts i encara un partit pendent. L'altre català de la categoria, el Levante de les Planes, va plantar cara, malgrat jugar gran part del partit amb una jugadora menys, i enfrontar-se contra un dels grans de la Lliga, la Real Societat de la catalana Natàlia Arroyo. L'equip de Sant Joan d'Espí va acabar perdent, això sí, 3-0. Escoltem el tècnic Ferran Cabello.
Amb una jugadora menys des del minut 40, amb el penalti en contra, amb el gol en contra, crec que ens hem defensat amb una jugadora menys molt, molt bé. Crec que un altre cop contra un dels equips molt potents d'aquesta lliga, que en principi ens haurien de guanyar fàcilment, hem donat una bona imatge, però bueno, ja no busquem només la bona imatge, sinó que també busquem treure algun punt. I en els dos partits hem vist que hem estat molt afectats per culpa d'un arbitratge que creiem que no és el convenient per a aquesta categoria.
L'equip del Baix Llobregat acumula ja 5 derrotes consecutives i 7 partits sense guanyar en aquesta Lliga F. Encara, però, té 3 punts de marge sobre el descens. Una categoria per sota, la primera federació femenina, volíem dir. El Barça B va perdre 1-0 al camp d'Osasuna, el rival, per cert, del primer equip blaugrana als vuitens de final de la Copa de la Reina, que jugarà al gener. En canvi, victòries de l'Espanyol i de l'AM Lleida. Les blanquiblaves van superar 3-4 a l'Atlètic Club de Bilbao B, al CUE, i les lleidatanes van guanyar 0-1 al camp del fins ara líder, a l'Eibar. I tornant a la categoria masculina, ara sí, a la primera federació, treballa de victòria del Nàstic de Tarragona a Irún, contra el Real Unión de Irún, que el manté en les posicions de play-off i continua en ratxa guanyadora. Tarragona Ràdio, Alejandro Berzosa.
No obstant això, els grans van patir molt per emportar-se els 3 punts de l'Estadio Gal. És que l'equip tarragoní va posar-se amb un 0-3 gràcies als gols de Guillermo, Aron i Joan Oriol. Però després de passar l'hora de partit, l'equip de Navarra va jugar millor i va posar-se amb gols de Chema al 63 i de Montoro al 78, però no va ser suficient per atrapar els grans. El tècnic del Nàstic, Raúl Agnès, mostra content amb el partit del seu equip, tot i les sensacions que van donar en els últims minuts.
Ens han apretat, no ha passat res, però sí més la sensació de dir que sense escapar el que teníem. Però jo em quedo, que estem creixent i molt, que necessitem un partit com el d'avui de visitant, i em quedo amb aquests 60-65 minuts que crec que han sigut d'equip bo de veritat. I a l'hora aprendre'n, que aquests últims 20 minuts som un equip jove i que hem de tirar de maduresa, que però això ja és el futbolista al camp. Som un equip jove, això ens passa. Però ja et dic, crec que hem fet inclús els millors partits de l'any.
Amb aquest resultat, el Nàstic es col·loca quart a la classificació amb 22 punts.
Gràcies, Alejandro. El Nàstic és quart, com dèiem. El següent català a la classificació d'aquest grup 2 de primera federació és el Barça Atlètic, que dissabte va perdre 1-2 contra el Numancia i és 9è amb 18 punts. 16 en té el Cornellà, que ahir va empatar a 2 a l'RC Stadium contra la Real Societat B i acumula 5 partits consecutius sense guanyar, i un menys 15 al Sabadell, que voreja les posicions de descens després de l'empat a 0 de dissabte a casa contra la Sociedad Deportiva Logroñés. A la segona federació, baixem una categoria més, el Manresa ja és co-líder del grup 3 després d'una nova victòria, en aquest cas 0-2 al camp del Mallorca B. Els manresans sumen 25 punts en 12 jornades, els mateixos que la Penya Deportiva i el Terol, i 2 més que l'Espanyol B, que dissabte va sortir escaldat en caure 0-6 davant del València Mestalla. El següent català a la classificació és el Terrassa, que va treure un punt de la seva visita al camp de l'Eivissa Illes Pitiüses, on va empatar a 1. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club s'emporta un punt de la seva visita al camp del Eivissa Illes Pitiüses. L'equip agarenc va tenir oportunitats per aconseguir la victòria, i més encara quan el Terrassa es va avançar a l'inici de la segona meitat amb un gol de David Jiménez. Abans, Aitami havia tingut l'oportunitat més clara de gol. Marcos Pérez, amb dues aturades, va salvar els agarencs d'encaixar el gol, que va arribar al minut 83. Al tram final, Cerveti va tenir l'oportunitat d'aconseguir el gol de la victòria. Però al final el Terrassa porta 7 jornades sense perdre, 4 victòries i 3 empats. Escoltem a Jordi López, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Marques el 0-1, una jugada aislada totalmente, te empatan y luego, creo recordar, 3 mano a mano solos, porque tienes que matar el partido. No lo matas y luego, pues bueno, al final obviamente ellos ya van a lo loco y quieren ganar y ha podido pasar de todo. Pero en línea general yo creo que el equipo está con soberbio y desgraciadamente nos vamos por un punto cuando tenemos que ser.
El proper rival dels agarencs serà diumenge 12 del migdia municipal de Can Anglada, Terrassa Futbol Club Mallorca B.
Gràcies, Miqui. I vorejant el descens en aquest grup 3 de segona federació es troben Prat i Lleida Esportiu, tot i que aquesta setmana surten amb sensacions oposades. El Lleida va golejar 0-4 al Rico Pérez d'Alacant, al camp de l'Hèrcules. En canvi, el Prat va perdre a casa 1-3 contra la Penya Deportiva. El Prat Ràdio, Míriam Roures.
Bon dia, derrota de l'Associació Esportiva Prat per 1-3 davant la Penya Deportiva en la 12a jornada de Lliga a la segona federació. Un partit igualat durant els primers 45 minuts, però sense encert de cara a porteria. I més moguda ha estat la segona part amb el gol dels, en els primers instants del Prat, el tercer de l'Agi aquesta temporada. El Prat havia fet una part molt important, que era avançar-se en el marcador, i ha tingut els seus millors moments després del gol. Però a partir del 70, la Penya Deportiva ha imposat el seu ritme, i ha començat la remuntada al 70 amb l'empat, al 81 donant-li la volta al marcador i en el descompte sentenciant amb l'1-3 definitiu. La nota encara més negativa que la derrota del partit ha estat la lesió previsiblement greu d'Héctor Rodríguez a l'espatlla dreta. Escoltem l'entrenador del conjunt Potalava, Pedro Dolera.
Que la sort ha sigut esquiva, no? Vull dir, l'equip ha fet un partit com per puntuar i al final acabem perdent 1-3 com si s'haguessin passat per sobre. Penso que hi ha dos partits molt diferenciats, un és fins al penal i després fins al penal, sobretot, bueno, han hagut moments a la primera part d'un domini d'ells, altres nostres, però no ha hagut tal, hem sortit a la segona, hem fet el gol i a partir d'aquí crec que hem fet els millors moments, tenint la bola i bueno, tenint el control, però bueno, després pita aquest penal que Salinas salta un minut abans, però bueno, el típic aquí a casa i contra nosaltres és molt fàcil pitar aquestes coses, ens fan l'empat i ells pues, s'enxufen i nosaltres tenim dubtes, aquest era el de sempre.
El Prat baixa fins a la 11a posició a la taula, un punt de distància del descens i ja suma 4 partits seguits sense guanyar.
Gràcies, Míriam. Per tancar aquest repàs a la 12a jornada de la segona federació, victòria important ahir del Badalona Futur, 3-2 contra el Formentera, un triomf que permet agafar una mica d'aire al conjunt badaloní. L'Olot, en canvi, va perdre dissabte 2-1 al camp de l'Alzira i en continua penúltim amb 8 punts. El grup 5, per cert, el Cerdanyola, també es manté en places de descens després de perdre 0-1 contra el filial de l'Alcorcón, l'Alcorcón B. Els vallesans es troben a 2 punts de la permanència. Finalment, el grup 5 de tercera federació, l'Europa es va endur clarament ahir al derbi amb més de 3.300 espectadors i un gran ambient al Nou Cerdanya, guanyant 3-0 al Sant Andreu. Amb la victòria els de Gràcia amplien la distància al capdavant de la classificació, ara amb 5 punts més que l'equip quadribarrat. El tercer és ara el Peralada, que hi va superar 0-1 a la Pobla de Mafumet. Completen les places de play-off la Muntanyesa, que va perdre 0-3 contra l'Hospi, i el Sant Cristóbal, que va sumar el seu 5è empat consecutiu, en aquest cas sense gols, al camp del Vilafranca. A la part baixa es continuen els Sants, mal guanyar 1-3 a la Grama, la Rapitenca, que va perdre 4-0 dissabte al camp d'Altona, i el Vilassar, que va perdre 0-1 contra el Castelldefels. Finalment, en partit que va transmetre ahir la xarxa a les televisions locals i a Xala, ahir al migdia, clar triomf del Badalona, 0-3, al camp del Girona B, que fa sortir del descens als badalonins i apropa el filial blanc i vermell a la zona de perill. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Derrota contundent del Girona B en la visita del Badalona al municipal de Riudarenes. Els badalonins, que anaven segons per la cua abans del partit, van imposar-se per 0-3 al filial blanc i vermell. De fet, els visitants, molt efectius, es van avançar al marcador poc després del minut 20, a través d'un gol de Salcedo. Tot i tenir la possessió de la pilota gran part del partit, els gironins no van generar perill a la porteria de Froy i just abans del descans, Daniel Peña va ampliar la diferència pel Badalona. A la mitja part, Axel Bizuete va sacsejar l'equip local amb l'entrada de jugadors molt ofensius, però no obstant van ser canvis estèrils, ja que els gironins no van poder marcar. El 71, Marc Anglès va sentenciar el partit. Amb la derrota, el Girona B se situa només 2 punts per sobre de la zona de descens.
I abans d'acabar en hoquei patins, el Finques Prats Lleida es va endur ahir el duel contra el Voltregà, que va retransmetre la xarxa a les televisions locals i a Xala, de l'hoquei lliga masculina per 5-3. Amb la victòria, el conjunt lleidatà agafa una mica d'aire, la classificació situant-se només 2 punts, precisament dels osonencs, que són novens. La crònica des de UAU, Lleida Ràdio, Mirem García.
El Finques Prats Lleida, però, va haver de treballar-se els 3 punts de valent, ja que els visitants sempre van anar per davant el marcador. De fet, la tònica, fins al 3-3, va ser la mateixa durant tot el partit. Marcava el Voltregà i tot seguit empataven els llistats. Una dinàmica que es va trencar quan faltaven només 3 minuts pel final del partit, quan Nuno Paiva va avançar per primer cop el Finques Prats Lleida al marcador i amb un Voltregà entregat, però sense porter i a 10 segons pel final, Jepi Selva anotava el seu segon gol del partit, donant així la victòria per 5-3 als lleidatans. Tot i aquest triomf, el tècnic del Finques Prats Lleida, Albert Folguera, es mostrava crític amb l'actitud dels jugadors a la primera meitat del partit i lamentava la falta d'intensitat que sí que va veure, va dir, durant el segon acte.
Gràcies, Míriam. El Barça és líder intractable d'aquesta hoquei lliga masculina, amb 8 victòries en 8 partits. El Liceo és ara segon, el Calafell tercer, i el Noia i l'Igualada quart i cinquè, amb els mateixos punts. A la part baixa es troben el Girona, Arenys de Munt i Vilafranca, que encara no han puntuat. I a l'hoquei lliga femenina, l'únic partit disputat ahir, Cerdanyola 0, Gijón 2. Les asturianes miren de no perdre pistonada darrere dels dos codiders, són terceres. Palau i Vilassana continuen primer i segon, empatats a punts, i van, aquest cap de setmana, van tornar a guanyar. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Fins aquí aquest en joc amb un apunt abans d'acabar. En tenis taula, aquesta tarda el Reus Ganxets Miró recupera un partit corresponent a la setena jornada de la Superdivisió Femenina. Les del Baix Camp reben el Tecnigen Linares, un dels equips també de la part alta a partir de les 6. Com dèiem, fins aquí l'en joc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
No més por, no més violència, no més víctimes, només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Una excursió que es complica. Torno a viatjar acompanyada. Agafem de nou el tractoret. Això ens permet descobrir nous camins. N'hi ha un fotiment entre els camps i les muntanyes del país. A més, ens podem enlairar al cim sense posar-nos a cap risc físic, sobretot tenint en compte que el meu acompanyant té arrítmies i no es pot cansar gaire. Circulem a velocitat de bicicleta i gastem molt poc combustible. A sobre, la sensació de llibertat és màxima. Amb el vidre de davant obert, encara s'accentua com si anéssim a cara descoberta. No ens interessa córrer, sinó apamar el terreny, amb la calma suficient per poder veure-ho tot. Capir el paisatge sense fer cap esforç, deixant que la visió dels camps, els boscos, els poblets que puntegen sobre els pujols es desplegui completament davant nostre i no ens perdem cap detall. Avui volem pujar a una muntanya gran que s'alça a tocar el poble on vivim. Descartem passar pel camí de revolts que serpenteja el puig i enfilem una pujada extremadament recta que remunta com una cremallera. Vols dir que hem d'anar per aquí? Dic, no és perillós. Ha posat la tracció de quatre rodes. No pateixis, aquest vehicle ho pot pujar tot perfectament. Sí, és clar, però mig recorregut sento besarda. I si tombem enrere? I si rellisquem? Baixo del tractoret, jo vaig a peu. Arribem al cim, allà dalt ens aturem i caminem una estona. Reprenem la tornada tranquil·lament i en un moment determinat del trajecte, quan ja tot sembla guanyat, plaf! Hem trepitjat una gran branca d'arç trencada a terra i acabem de rebentar una roda. Truquem l'assistència, per sort els podem donar la localització exacta per GPS, i ens venen a auxiliar una hora més tard. Però no volem prendre bé. Mentrestant, aprofitem per caminar a peu pel cim de la muntanya.
La xarxa.
xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 28 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 28 de novembre, programa molt de futbol el d'avui. Evidentment hem de parlar d'aquest Mundial masculí de Qatar, de l'empat d'ahir de la selecció espanyola farcida de catalans i sobretot de jugadors del Barça contra Alemanya, 1-1, i també de la jornada d'avui, que ja ha començat amb aquest Camerun 3-Sèrbia 3, però també parlarem i molt de la competició de clubs, de la victòria 1-6 del Barça contra el fins ara segon de la Lliga F, l'Atlètic de Madrid. Després de jugar dijous al Camp Nou, partit de Champions femenina, les blaugranes van tornar a jugar en un gran escenari, com és el Metropolitano de la capital espanyola. En canvi, l'altre català de la categoria, Levante Les Planes, va perdre 3-0 al camp de la Reial Societat, que dirigeix la també catalana Natàlia Arroyo. També parlarem de la competició masculina i de la jornada pels catalans a la primera, segona i tercera federació i de les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, aquest mateix matí des de Sant Cugat, on ha participat en un torneig de golf solidari organitzat per un dels seus principals assessors, Enric Massip. Laporta ha parlat de la tota blaugrana, també de la selecció espanyola, tot seguit l'escoltarem. Molt futbol, però també hoquei patins, hoquei herba, tenis taula i més, tot això l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Rosell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola encarrila la classificació per als vuitens de final del Mundial masculí de Qatar, malgrat acabar empatant al final contra Alemanya.
El combinat estatal amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça es va avançar amb un gol de Morata amb assistència lateral de l'Hospitalet Jordi Alba. Però Alemanya, contra les cordes, va aconseguir empatar les acaballes. Espanya en té prou amb un empat a l'última jornada, dijous, contra el Japó per ser els vuitens. El blaugrana Gavi va acabar el partit amb molèsties i avui no ha participat en l'entrenament.
De la jornada d'ahir també destaca la derrota de la Bèlgica del català Robert Martínez contra el Marroc.
La selecció belga va caure 0-2 contra els nord-africans. El jugador del Barça, cedit a Osasuna, Abde, no va jugar ni un minut. A falta dels partits d'avui, Països Baixos amb els blaugranes Frenkie de Jong i Memphis Depay tenen encara de la classificació al grup A, el C, la Polònia de Lewandowski, que va marcar dissabte el seu primer gol en un Mundial. Lidera el grup on també hi ha Argentina i la França de Dembélé i Koundé, ja estan classificades per vuitens, després de guanyar també a Dinamarca per 2-1. Amb els danesos va jugar el davanter de l'Espanyol, Martin Braithwaite, i va marcar el central del Barça, Andreas Christensen.
I avui, com dèiem, es tanca la segona jornada per a tots els grups. Fa una estona acabat el Camerun-Sèrbia 3-3 amb un gol, per cert, del migcampista nascut a Lleida, Milinkovic-Savic.
A les dues comença el Corea del Sud-Ghana i a les 5 de la tarda el Brasil de Rafinha pot certificar la classificació contra Suïssa. Finalment, tancarà la jornada d'avui al Portugal-Uruguai, encara sense el blaugrana Araujo, disponible per als sud-americans.
Més enllà d'aquest Mundial, en la competició de clubs, el Barça goleja l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i es destaca encara més com a líder de la Lliga F.
Les blaugranes van guanyar 1-6 al fins ara segon classificat i ja tenen 8 punts de marge sobre el segon, que ara és el Real Madrid. Les blanques, això sí, encara tenen un partit pendent. El Levante Les Planes va caure 3-0 al camp de la Reial Societat, que entrena la catalana Natàlia Arroyo.
Les de Sant Joan d'Espí, que fa 7 partits que no guanyen i acumulen 7 derrotes consecutives, 5 derrotes consecutives, volíem dir, a la Lliga, encara tenen 3 punts de marge, això sí, sobre el descens. A la primera federació femenina, una categoria per sota, victòries importants ahir d'Espanyol i AM Lleida.
Les lleidatanes van superar 0-1 al camp del fins ara líder Leibar i se situen a la zona tranquil·la de la classificació amb 13 punts després de 10 jornades. Dos més en té l'Espanyol, que va guanyar 3-4 al camp del Coel, l'Atlètic Club de Bilbao B. El Barça B, en canvi, va perdre 1-0 al camp de l'Osasuna.
Un Osasuna que, com explicàvem divendres, serà el rival del primer equip blaugrana als vuitens de final de la Copa de la Reina, que jugaran a finals de gener. En categoria masculina, ara sí, a la primera federació, victòria del Nàstic, que el manté a la zona de play-off.
Els tarragonins van guanyar 2-3 al camp del Real Unión d'Irún i són quarts de 3 punts del líder al Castelló. Per la seva banda, el Cornellà va acabar cedint un empat a 2 contra la Reial Societat i es manté a mitja taula. Dissabte, el Barça Atlètic va perdre 1-2 contra el Numancia i el Sabadell, que voreja el descens, va empatar a 0 contra la Sociedad Deportiva Logroñés.
Una categoria encara més per sota, la segona federació, el grup 3, el Manresa ja és co-líder.
El conjunt del Bages va guanyar 0-2 al camp del Mallorca B i lidera la classificació amb els mateixos punts que la Penya Deportiva i el Terol. Quart és el València Mestalla, que dissabte va passar per sobre de l'Espanyol B, que se'n manté cinquè. Empat a un del Terrassa al camp de l'Eivissa i Illes Pitiuses, importants victòries del Lleida Esportiu 0-4 al camp de l'Hèrcules i del Badalona Futur 3-2 contra el Formentera. I derrotes al Prat 1-3 contra la Penya Deportiva i de l'Olot, que no aixeca cap i continua penúltim.
Això al grup 3 de segona federació. El grup 5, el Cerdanyola, també va perdre 0-1 contra l'Alcorcón B ahir i continua en zona de descens. I finalment, a tercera federació, l'Europa s'endú el derbi en un nou Cerdanya ple amb més de 3.300 espectadors.
El conjunt escapolat va superar 3-0 al Sant Andreu i amplia la distància al capdavant de la classificació, ara amb 5 punts més que l'equip quadribarrat. Tercer és ara el Peralada, que ahir va superar 0-1 a la Pobla de Mafumet. Completa les places de play-off la Muntanyesa, que va perdre 0-3 contra l'Hospi, i el Sant Cristòbal. A la part baixa continuen Sants, Rapitenca i Vilassar.
Això tot pel que fa al futbol. En bàsquet, el Barça i la Penya se situen en zona de play-off a la Lliga Endesa.
Els blaugrana són segons després de guanyar el Granada 100-82, mentre que la Penya es va imposar a Fuenlabrada 81-85 i és setena. En canvi, el Manresa va caure dissabte a la pista del Gran Canària 99-88, i el Girona la del Baskonia 95-68. Tots dos equips comparteixen la plaça que marca el descens.
Això pel que fa a la Lliga Endesa masculina, la Lliga Endesa femenina. Aquesta jornada encara no hi ha hagut competició perquè estan jugant les seleccions a les finestres FIBA. En handbol, el Barça torna a golejar la Lliga Sobal.
Victòria per 25-43 a la pista del Cisne Pontevedra per mantenir-se líders invictes amb 4 punts de marge sobre el Granollers, que continua segon després de guanyar dissabte al Cangas.
Un Granollers que, per cert, demà torna a tenir cita europea, juga a partit de la European League. En hoquei patins, el Finques Prats Lleida es va endur ahir el duel contra el Voltregà, que va retransmetre a la xarxa, les televisions locals i a Xala de l'hoquei Lliga masculina.
Els Lleida tant s'allunyen de la zona perillosa després de guanyar 5-3 als usonencs. El Barça és el líder intractable de l'hoquei Lliga masculina amb 8 victòries en 8 partits. El Liceo és ara segon, Calafell tercer i Noia i l'Igualada quart i cinquè. A la part baixa es troben Girona, Arenys de Munt i Vilafranca, que encara no ha puntuat. A l'hoquei Lliga femenina, en l'únic partit disputat ahir, Cerdanyola 0, Gijón 2. Les asturianes miren de no perdre pistonada darrere dels dos co-líders, Palau i Vilassana, que van tornar a guanyar.
I un últim apunt, en tenis taula, avui recupera un partit pendent al Reus Ganxets Miró a la Superdivisió femenina.
Les reusenques reben el Linares a partir de les 6 de la tarda en un enfrontament corresponent a la setena jornada.
Dilluns 28 de novembre comencem parlant de futbol. Aquest matí el president del Barça, Joan Laporta, ha participat en un torneig de golf solidari a Sant Cugat, organitzat per un dels seus principals assessors, Enric Massip, i Proam, la ONG en benefici de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron. Allà ha atès els mitjans de comunicació, entre ells els micròfons de Cugat Mèdia, i ha explicat, entre altres coses, que si no passa res, el Barça no es planteja fitxar aquest mes de gener al mercat d'hivern.
Salvo que se produjeran circumstàncies sobrevenides que tuviéramos que resolver, en principio no tenemos que hacer nada en enero porque ya trabajamos mucho en verano con las palancas y que nos llevó a hacer un equipo muy competitivo. Y de hecho pues estamos satisfechos como está yendo la temporada, porque a pesar del resbalón en la Champions, sí que la prioridad este año es la Liga y vamos en primer lugar y por lo tanto pues y además cada vez mejorando más y más el juego, con jugadores, ya te digo, muy jóvenes que están destacando en la selección.
Sí que es cierto que si tuviéramos que fichar algo, quizás convendría hacerlo este invierno, pero la verdad es que tenemos un equipo muy competitivo.
Joan Laporta, que també ha criticat en aquest sentit l'exigència de la Lliga pel que fa al fair play financer i la sanció també desmesurada, ha dit, de 3 partits a Robert Lewandowski, que el Barça recorrerà.
No tiene ningún sentido que hayan puesto 3 partidos a Lewandowski. En fin, yo creo que como mucho tenía que haber sido 1 y bien, aplicando las normas y forzándolas, yo creo pues han conseguido de momento 3 partidos, vamos a ver. Pero bueno, yo creo que no tiene ningún sentido y la verdad es que estamos muy disgustados y no nos parece nada bien.
un Laporta que també ha dit la seva sobre com està veient el Mundial de Qatar i sobretot els jugadors blaugranes, en especial la selecció espanyola, on hi ha 8 futbolistes del Barça que formen la columna vertebral de l'equip que ha confeccionat el seleccionador, també ex del Barça, Luis Enrique.
És un orgullo para el Fútbol Club Barcelona ver cómo están jugando nuestros jugadores, cómo está jugando la selección, cómo la está haciendo jugar Luis Enrique, cómo lo lleva Luis Enrique asumiendo él toda la presión, que es una manera de descargar la presión a los jugadores, jugadores muy jóvenes, ha sido muy valiente y además pues jugadores con un gran talento que están enamorando al mundo y da la casualidad que la mayoría son del Barça, ¿no?
Una selecció espanyola, i ja parlem ara del Mundial, que té peu i mig als vuitens de final d'aquest Mundial de Qatar, malgrat l'empat a un d'ahir contra Alemanya, el combinat estatal es va avançar amb un gol de Morata, assistit per un dels catalans i jugadors del Barça, Jordi Alba, però després els alemanys van empatar, un resultat que deixa el grup amb Espanya líder amb 4 punts, Japó i Costa Rica amb 3, i Alemanya amb 1. Alemanya, per tant, se la juga en l'últim partit contra Costa Rica, també jugarà Espanya contra el Japó, en un partit en què els de Luis Enrique els val l'empat, tot i que, segons el tècnic asturià, no té sentit en aquestes competicions sortir a especular.
Esta es una competición tan corta que pretender especular en algún partido no tiene ningún sentido, y más con la idea que tenemos nosotros de jugar. El Mundial aparece ya como la competición de todo o nada. Si ganas, o en nuestro caso, si empatamos, seguiremos adelante. Si perdemos, puede haber la posibilidad de irnos. Sí, es como octavos, cuartos, semifinal. La realidad llega ya. Nuestro objetivo es pasar como primeros de grupo y confirmar lo que hemos hecho hasta ahora.
Aquesta tercera jornada del grup de la selecció espanyola serà dijous. Encara pel que fa al Mundial de Qatar, fa una estona acabat el Camerún-Sèrbia, 3-3 final, en un partit boig on ha marcat el migcampista de la Lazio, nascut a Lleida, Milinkovic-Savic. En una estona comença el Corea del Sud-Ghana, a les 5, Brasil, amb Rafinha, que pot encarregar ja la classificació per als vuitens, contra, en aquest cas, el Brasil s'enfronta a Suïssa, ara sí ho direm, i a les 8, Uruguai, encara sense Ronald Araújo, el central del Barça encara lesionat, jugarà contra Portugal. Avui, per tant, es completarà aquesta segona jornada en tots els grups. A falta d'aquests partits, només està ja classificada França, l'única selecció que de moment ha guanyat els dos partits. Ha sumat 2 victòries amb el 6-6. També podrien fer avui Brasil i Portugal. Continuem parlant de futbol. Pel que fa a les competicions de clubs, el Barça va golejar ahir a l'Atlètic de Madrid, el fins ara segon classificat de la Lliga F, el Metropolitano, i s'allunya encara més al capdavant de la classificació. Les blaugranes van guanyar 1-6 i sumen ja 30 punts després de 10 victòries en 10 jornades. Ara el segon classificat és el Real Madrid, amb 22 punts, 8 menys que el Barça, encara això sí, amb un partit pendent. L'altre equip català de la categoria, el Levante Las Planas, va plantar cara, malgrat jugar gran part del partit amb una jugadora menys, i enfrontar-se a un dels grans de la Lliga, la Real Societat entrenada per la catalana Natàlia Arroyo. L'equip de Sant Joan d'Espí, però, va acabar perdent 3-0. Escoltem el tècnic Ferran Cabello.
Amb una jugadora menys des del minut 40, amb el penalti en contra, amb el gol en contra, crec que ens hem defensat amb una jugadora menys molt, molt bé. Crec que un altre cop contra un dels equips molt potents d'aquesta lliga, que en principi ens haurien de guanyar fàcilment, hem donat una bona imatge, però bueno, ja no busquem només la bona imatge, sinó que també busquem treure algun punt, i en els dos partits hem vist que hem estat molt afectats per culpa d'un arbitratge que creiem que no és el convenient per aquesta categoria.
L'equip del Baix Llobregat, que ara acumula ja 5 derrotes consecutives i 7 partits sense guanyar a la Lliga, encara però té 3 punts de marge sobre el descens. Una categoria per sota, la primera federació femenina, el Barça B va perdre 1-0 al Camp d'Osasuna, el rival per cert del primer equip blaugrana als vuitens de final de la Copa de la Reina. El Barça és l'únic representant català d'aquesta Copa de la Reina, fins d'aquests vuitens. En canvi, victòries de l'Espanyol i de l'AM Lleida. Les blanquiloles van superar 3-4 l'Atlètic Club de Bilbao B, el CUE, i les lleidatanes van guanyar 0-1 al camp del fins ara líder, a l'Eibar. I tornant a la categoria masculina, la primera federació treballada de victòria del Nàstic ahir a Irún, que el manté en les posicions de play-off i és quart, i continua en ratxa guanyadora. El Nàstic és quart, com dèiem, amb 22 punts. El següent català a la classificació d'aquest grup 2 de primera federació és el Barça Atlètic, que dissabte va perdre 1-2 contra el Numancia i és novè amb 18 punts. 16 en té el Cornellà, que ahir va empatar a 2 a l'RC d'Estadion contra la Real Societat B i ja acumula 5 partits consecutius sense guanyar, i un menys 15 al Sabadell, que voreja les posicions de descens després de l'empat a 0 de dissabte a casa contra la Societat Deportiva Logroñés. A la segona federació, també masculina, el Manresa ja és el co-líder del grup 3, després d'una nova victòria, en aquest cas 0-2, al camp del Mallorca B. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El centre d'esports Manresa va sumar una nova victòria al camp del Mallorca B, filial de l'equip de primera divisió, gràcies a dos gols del davanter Noah, el primer al minut 13, en un remat inapel·lable, aprofitant una centrada des de la dreta, i el segon al minut 30, amb una passada en profunditat de Cedo, que aprofitava el davanter per superar el porter i marcar porteria buida. És el segon triomf consecutiu pels manresans, que van deixar molt encarrilat el partit ja al primer temps i van dedicar a aguantar tot el que restava de partit gràcies a un bon posicionament defensiu. Tot i això, l'equip no només es va dedicar a la defensa i va tenir ocasions per marcar més gols, i tot plegat ho va fer amb 8 baixes. En el partit d'ahir, l'equip de Ferran Coses presentava amb aquestes baixes que no van pesar per endur-se el triomf.
Avui el més important és, un cop més, la paraula equip. Veníem amb 8 baixes, sempre és complicat, però penso que aquest equip el millor que té és que tothom s'hi deixa la pell, que jugui qui jugui. La identitat sempre està, el deixar-s'ho tot també, i la veritat que estic molt orgullós de la feina que han fet tots, la gent que ha entrat avui, que feia partits que no entraven, han estat excel·lents.
El Manresa se situa ara co-líder juntament amb el Penya Deportiva i el Terol, tots tres empatats a 25 punts.
Gràcies, Pol. Els marrans, com sentíem, sumen 25 punts en 12 jornades ja, l'any, per cert, que acaben de pujar en aquesta segona federació. Dos més que l'Espanyol B, que dissabte va sortir escaldat en caure 0-6 davant del València-Mestalla. El següent català a la classificació és el Terrassa, que va treure un punt de la seva visita al camp de l'Eivissa i Illes Pitiüses, on va empatar a 1, i vorejant el descens es troben Prat i Lleida Esportiu, tot i que aquest cap de setmana surten amb sensacions oposades. El Prat va perdre a casa 1-3 contra la Penya Deportiva, en un partit que va mereixer més l'actual líder per gol a Beraix, la Penya Deportiva. En canvi, a Lleida Esportiva golejà 0-4 al Rico Pérez d'Alacant, al camp de l'Hèrcules. 1-1, Lleida Ràdio, Miriam García.
El partit se li va posar de cara ben aviat als lleidatans després d'una molt bona passada de David López cap a Alfa, el qual en carrera va aconseguir plantar-se a la frontal de l'àrea, rebre la falta de Trullols i que aquest al minut 12 de partit fos expulsat per vermella directa. Una falta que dos minuts després transformava David López per obrir la llauna i posar-li al Lleida el partit de cara. Els de la capital del Segrià es van anar a fer amos i senyors de la pilota i l'enfrontament i van ampliar distàncies gràcies a l'encert de Monterde al minut 31 després d'aprofitar un refús arran d'un xut de David López. Amb el 2-0 el partit se'n va al descans i a la segona meitat i amb les entrades d'Òscar Rubio i Agüero, el Lleida va seguir com al principi, amb un Hèrcules en caos tècnic i amb una afició que va carregar directament contra la directiva, amb un intent d'entrar a la llotja de forma violenta al llarg de la segona part. Un esplèndid Alfa col·locava un aparentment definitiu 0-3 al marcador, al minut 54, perquè 7 minuts després Agüero sentenciés per complet amb el 0-4. Una victòria necessària, merescuda i balsàmica per Lleida, i després de la qual Pere Martí, el seu entrenador, enviava aquest missatge.
Necessitem a tot el món, a tot el món que es doni la millor versió, vale? Estic molt content dels meus jugadors, estic molt feliç, sincerament jo estic destrossat, he passat una setmana molt ruïn, estic destrossat, i espero que a partir d'avui se'ns comprenga una miqueta, ¿vale? Hem jugat aquí al camp de l'Hèrcules contra l'equip segurament amb més pressupost de la categoria, que mos triquapliqui ara mil, m'enteneu? I al final és futbol i no havíem fet més d'un gol i n'hem fet quatre. És futbol, senyors, tenim que entendre la situació de tot el món.
Amb aquests 3 punts, el Lleida dorm fora de la zona vermella de la classificació, ocupant la 12a posició amb 13 punts. La propera cita serà diumenge al camp d'esports contra l'Eivissa.
Gràcies, Míriam. Per tancar aquest repàs de la 12a jornada de la segona federació, en aquest cas del grup 3, victòria important ahir del Badalona Futur, 3-2 contra el Formentera, un triomf que permet agafar una mica d'aire al conjunt badaloní. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Hola, bon dia. El club de futbol Badalona Futur va aconseguir una victòria balsàmica derrotant el Formentera per 3-2, que li permet agafar una mica d'aire a nivell de classificació. La primera part del conjunt d'Oriol Alsina va ser força bona, amb moltes arribades a l'àrea contrària i, sobretot, mostrant-se molt seriós a nivell defensiu. El lateral esquerre, Dani Hernández, va ser l'autor del gol de penal que va arribar al minut 9 del primer temps i que va permetre marxar al descans amb avantatge a l'equip escapulat. A la represa, ben aviat, Mateo va ampliar diferències amb un gran gol des de fora de l'àrea, deixant el partit molt encarrilat per als badalonins. Però en qüestió de 7 minuts, el Formentera va igualar el marcador amb dues dianes de Quesada, fent tornar els escapulats a la realitat del dia a dia. Tot i així, en el darrer quart d'hora va arribar la reacció local, amb una acció d'estratègia que el migcampista assegura va resoldre de cap per enviar la pilota al fons de la xarxa fent pujar el tercer. Una victòria patida que permet veure el futur amb una mica més de claredat. Escoltem la valoració del tècnic del Badalona Futur, Oriol Alsina.
El resultat ha sigut just, segurament hauria d'haver sigut més ampli, perquè arribar no ens han arribat per res, excepte aquestes situacions que quasi generen nosaltres, no? Agraeixo l'esforç terrible de tots els futbolistes, també a nivell mental, per poder aixecar el partit que havia aixecat amb un 2-0 que tenies controlat, i a la gent del cos tècnic i bueno, tothom que està remant.
Amb aquest triomf, el Badalona Futur continua en zona de descens directe, però a només 3 punts de diferència del 9è classificat.
Gràcies, Ramon. L'Olot, en canvi, va perdre dissabte 2-1 al camp de l'Alzira i continua penúltim amb 8 punts. El grup 5, per cert, d'aquesta segona federació, el Cerdanyola es manté també en places de descens, després de perdre ahir 0-1 contra el filial de l'Alcorcón. Els vallesans es troben a 2 punts de la permanència. I finalment, el grup 5 de la tercera federació, l'Europa es va endur clarament ahir al derbi, amb més de 3.300 espectadors i un gran ambient al Nou Cerdanya, guanyant 3-0 al Sant Andreu. Escoltem el balanç dels dos entrenadors, Ignasi Sanabra de l'Europa i Xavi Molist del Sant Andreu.
Felicitat, molta felicitat, perquè a part crec que ha sigut just, crec que hem sigut molt superiors al Sant Andreu. El primer xut del Sant Andreu és el minut 97, una falta de Josu. Per tant, crec que hem sigut molt superiors, 3-0, el millor Jaime d'ells, per tant, contents i agraït a l'afició perquè ha sigut brutal.
Sí, crec que la primera part hem estat els dos equips igualats, en moments ells han tingut més la pilota, altres nosaltres, tampoc ningú ha xutat a porteria, el gol ha anul·lat a Kilian i prou, i poc més. Al final passaven molt poques coses, els dos equips estaven potser una mica amb més por de la que realment necessitàvem, i després la segona part sí que és cert que l'Europa, arrel del primer gol, ha acabat dominant el partit, ha tingut més la pilota, millor, sobretot, crec que és més de mèrit nostre que mèrit de l'Europa en aquest cas, que han fet les coses molt bé, no li treure mèrits, però crec que nosaltres no hem estat, després d'aquest primer gol, a l'altura.
Amb la victòria dels de Gràcia amplien la distància al capdavant de la classificació, ara amb 5 punts més que l'equip Quadribarrat. Tercer és ara el Peralada, que ahir va superar 0-1 a la Pobla de Mafumet. Els tarragonins van fer un bon partit, però no en va tenir prou per treure algun punt. Ràdio Ciutat de Tarragona, Júlia Camrubi Díez.
La Pobla de Mafumet tenia una gran oportunitat aquest diumenge per entrar en places de play-off descens. Tot i que els tarragonins van fer un gran partit, no van aconseguir sumar els 3 punts i capgirar el marcador després del gol inicial de Solans. El conjunt dirigit per Adolfo Bainés era conscient que necessitava una victòria per tornar a agafar confiança després de la derrota de la setmana passada davant el Castelldefels. Al minut 16 el conjunt visitant es podria haver pensat al marcador, però Solans, quan ja havia superat el porter, l'enviava fora i donava aire al conjunt pobletà. Aquesta jugada feia reaccionar els locals. El fill del Grana va ser el clar dominador durant els primers 45 minuts, però la falta d'encert en els metres finals i la poca imprecisió a l'hora de finalitzar les jugades va fer que els dos conjunts marxessin al descans empatant a 0. A la represa el Peralada va estar més encertat. Al minut 55, novament Solans, amb una bona rematada de cap, aprofitava una bona centrada per la banda esquerra per enviar la pilota al fons de la xarxa. Aquest gol va afectar psicològicament els tarragonins, que tot i ser els protagonistes amb la pilota, no van ser capaços d'empatar el partit. L'entrenador de la Pobla de Mafumet, Adolfo Bainés, assegurava que havia sigut una llàstima no haver pogut sumar els 3 punts.
Ha sido una lástima. Nos ha faltado, es verdad, pues quizás más profundidad, más pegada. Sabíamos que iba a costar abrir la lata, pero no contábamos con el golpe ese tan duro que ha supuesto recibir su gol.
Ara mateix els pobletans són 8ens amb 16 punts. Diumenge vinent a les 12 del migdia els tarragonins visitaran la Rapitenca amb l'objectiu de tornar a sumar de 3 en 3.
Gràcies, Júlia. Completen les places de play-off la Muntanyesa, que va perdre 0-3 contra l'Hospi, i el Sant Cristóbal, que va sumar el seu 5è empat consecutiu, en aquest cas sense gols, al camp del Vilafranca. La part baixa continua en el Sants, malgrat guanyar 1-3 a la Grama, la Rapitenca, que va perdre 4-0 dissabte al camp del Tona, i el Vilassar, que va perdre 0-1 contra el Castelldefels. Finalment, en el partit que va retransmetre ahir la xarxa, les televisions locals, i aixar la clar triomf del Badalona, 0-3 al camp del Girona B, que fa sortir del descens als badalonins i apropa el filial blanc i vermell a la zona de perill. I parlem ara d'hoquei herba. Abans d'acabar, a la divisió d'honor femenina, el júnior ja és tercer, després de golejar 0-6 d'ahir al Pozuelo. Els sancuatencas tenen un punt menys que el Taburiente, que és líder, i els mateixos que el Club de Campo i Legara, segon i quart, respectivament. Les terrassenques van guanyar 1-2 ahir al camp del Sanse Complutense. Altres resultats ahir, també d'aquesta competició femenina: Atleti Terrassa 1, Tenis 1, i Taburiente 2, Polo 1, i Club Deportiu Terrassa 1, Club de Campo 7. I a la competició masculina, divisió d'honor masculina, destaca l'empat a 2 entre el derbi terrassenc entre l'Atlètic Terrassa i el Club Egara, 5è i 6è respectivament a la classificació. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Un gol de Xavi Gispert al tram final del partit, als últims segons, posa l'empat a 2 al marcador i el repartiment de punts entre l'Atlètic Terrassa i Club Egara. Un partit on l'Atlètic es va avançar dues vegades, però aquests dos gols de Xavi Gispert van neutralitzar l'avantatge. I és que l'Atlètic, amb el 2-1 al marcador, va tenir oportunitats de gol i penals corners per aconseguir el 3-1, que hagués pogut ser definitiu. Però, com dèiem, al tram final, aquest gol de Xavi Gispert va aconseguir l'empat a 2, i atenció, perquè els dos equips ara mateix estan fora de les quatre primeres posicions, que donen un bitllet per la Final Four. Escoltem a Xero Gasol, entrenador de l'Atlètic Terrassa, Ramon Sala, entrenador del Club Egara.
No ha sigut just, jo crec que havíem de guanyar. Hem tingut molts penals i ocasions per fer el 3-1 i no ha pogut ser, i aquests partits top tenen això, que en un moment determinat doncs, hem deixat una diagonal a un jugador que ja sabíem que no, que el millor és que hagi per fora i gol. Però bueno, fora d'això estic content perquè l'equip ha fet un pas endavant, ha jugat millor i bueno, avui no hem pogut guanyar, però ja guanyarem un altre dia.
El Gispi té, el Xavi té aquesta qualitat de trencar molt bé i guanyar bé les diagonals. No descobrim res i aquest flat, aquest làtigo amagat, que saps que el que has de fer és estar ben col·locat en els següents pals per fer la porteria més grossa. El Lluís, que és un gat vell amb això, doncs ho té clar, estan allà i al final ja ho ha dit. La feina és vostra, jo estic allà per acompanyar. Però si ha de ser-hi, perquè també té molta part de la importància en el gol.
Propera jornada pels equips agarencs. L'Atlètic Terrassa visita el camp del Sardinero, el Club Egara rep a la Complutense i el Terrassa visita el camp del Futbol Club Barcelona. Serà l'última jornada abans de l'aturada de 4 mesos.
Gràcies, Miqui. El líder és el Club de Campo, com deien, que va guanyar 0-2 a l'altre equip agarenc, el Club Deportiu Terrassa. Segon és el Polo, després de superar 3-7 al Hall a Seta. El Júnior, que va guanyar 1-4 a Santander, és cinquè. I el Barça, que va perdre 3-2 al camp del Sanse Complutense, a Madrid, és setè. I abans d'acabar, un últim punt en tenis taula. Aquesta tarda, el Reus de Ganxans Miró recupera un partit pendent de la setena jornada de la Superdivisió Femenina. Les del Baix Camp reben el Tecnigen Linares, un dels equips de la part alta, a partir de les 6 de la tarda. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation.
soul. You don't think it, you won't be it. That love ain't yours, it break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Els metges aniran a la vaga el 25 i 26 de gener per denunciar la situació insostenible que diuen pateix el sistema sanitari. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, resumeix així els problemes que afronten.
Perquè si no fem res, aquests 9.000 metges es jubilaran els propers 10 anys, els residents que a hores d'ara s'estan formant marxaran i d'aquí 5, 6 anys, a tot estirar, tindrem una sanitat amb molt pocs professionals i que serà pràcticament de beneficència.
El sindicat majoritari dels metges fa una crida perquè sigui una mobilització històrica i no descarten noves mobilitzacions si no tenen una resposta positiva de l'administració. És dilluns 28 de novembre de 2022 i tenim més titulars. 14 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona rebran prop de 10 milions d'euros els propers dos anys per ajudar les famílies en pobresa extrema. Sònia Kerr.
Són diners procedents del programa